Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és divendres 14 de juny, comença un dia més. L'església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí és un dels 16 espais que conformen el projecte Territori Jujol, una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona que promou una ruta turística pels 16 espais més emblemàtics de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol repartits arreu del Camp de Tarragona. Aquesta setmana s'ha presentat aquest projecte Territori Jujol i avui en parlarem amb un dels seus impulsors, Roger Miralles, professor de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. Tindrem les habituals seccions dels divendres, les recomanacions que ens arriben des de la Biblioteca Municipal, les novetats que arriben a les cartelleres dels cinemes catalans i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Divendres 14 de juny, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona, en què avui es fa ressò dels pactes polítics que es materialitzaran aquest dissabte als ajuntaments, com per exemple el de Tarragona, on el diari ens indica en titular que Rico Mas serà l'alcalde de Tarragona amb els vots de Nadal. Pel que fa referència a Reus, el futur de Pellicer queda en mans de les cúpules d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya a Barcelona. D'altra banda, també en portada avui el diari es fa ressò de l'entrega dels Premis Gaudí Grassol de Reus, que es rendeixen a l'excel·lència i veiem en imatge la fotografia de família de tots els guardonats. Seguim endavant amb la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest divendres 14 de juny. La negociació nacional entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana decidirà l'alcaldia de Reus. L'Assemblea Republicana dona més temps a Noemí Llauradó, que vol la CUP al govern i no descarta l'acord amb el Partit Socialista com a segon escenari. En una portada en la qual també ens destaca el Més Tarragona que Junts decideix per unanimitat investir Pau Ricomà d'Esquerra i descarta per ara entrar al govern. La formació liderada per Didac Nadal pressionarà perquè l'Ajuntament llueixi simbologia independentista i fixa 11 punts d'acord amb polítiques socials, ambientals i de seguretat. En imatge de portada la fotografia dels associats del partit que van votar ahir a mà alçada durant l'assemblea a la seu de l'Avinguda Rovira i Virgili. Fem un cop d'ull també als diaris digitals. Aquesta notícia és precisament també portada al Tarragona 21 amb el titular Junts per Tarragona farà alcalde Pau Ricomà. Junts per Tarragona que ha decidit aquest dijous al vespre investir Pau Ricomà com a nou alcalde de Tarragona en el ple d'investidura que se celebrarà demà dissabte. Al Tarragona Digital, Esquerra Republicana Reus s'espolsa la decisió de l'acord de govern i la deixa a l'àmbit nacional. Els republicans esperen tancar un acord amb el PDeCAT i la CUP i el segon escenari que plantegen és el pacte amb Partit Socialista i la CUP. I a l'Infocam, també aquesta és notícia de portada, Esquerra supedita el pacte amb Junts per Reus a un acord nacional entre ambdós partits. Noemí Llauradó manté la voluntat d'incorporar la CUP a un govern tripartit netament independentista. A la portada dels diaris nacional del Punt Avui, l'operació Barcelona crispa la política catalana. Torra eleva el to contra els comuns al Parlament demanant que renunciïn a pactar amb la casta. I llegim també que Esquerra obre la porta a l'abstenció per invertir Pedro Sánchez, però Junts per Catalunya es manté en el seu vot en contra. D'altra banda, Colau consulta a les bases si volen el pacte que el PSC dona per fet i que la manté a l'alcaldia amb els vots regalats de Valls. A La Vanguardia, Colau i Collboni segellen avui l'aliança per Barcelona. La líder de Barcelona Comú demana a les bases que votin a favor de l'acord amb el Partit Socialista. D'altra banda, a El Periódico llegim que Esquerra Republicana s'obre a facilitar la investidura de Sánchez. No tenim intenció de bloquejar res, només el 155, és una cita de Gabriel Rufián després de reunir-se amb el PSOE. I el diari Ara ha destacat en portada: així es va finançar l'operació Valls, un grup d'empresaris li paguen 20.000 euros nets al mes de sou. Més portades a El País, i llegim avui en titular: Partido Popular y Ciudadanos llevan hasta el final su pulso por el poder en Madrid. Los populares rechazan la exigencia de repartir la alcaldía en 2 años para Villacís y 2 para Almeida. A la ABC, en portada: alerta máxima en el Golfo, Estados Unidos acusa a Irán del ataque a 2 petroleros en el estrecho de Hormuz y las navieras plantean suspender las cargas de crudo. Y a la portada de La Razón, avui en titular i llegim en aquest cas: ha habido una campaña feroz para masacrar al Supremo, el alto tribunal, tranquilo ante los recursos de Estrasburgo, diu, no hay ninguna duda de cómo se ha actuado, denuncia los juicios paralelos que reparten absoluciones. Es la portada d'avui, de La Razón.
Anem amb les portades de la premsa esportiva. Avui Mundo Deportivo, que es planteja les possibilitats que oferirà Griezmann a l'atac del Barça. ¿Dónde podría jugar en el Barça? Comodín Griezmann, el francés puede actuar en las 3 posiciones de ataque y de interior, pero su puesto preferente sería la punta izquierda. El diari Sport, que parla de les xifres que ofereixen els 3 equips que volen al central holandès De Ligt. De Ligt al descubierto. El Barça da casi por perdido al central holandés porque tiene ofertas que doblan la ficha que están dispuestos a pagar. Al Barça sembla que li ofereix 6 milions, mentre que a la Juve n'hi ofereix 10. I al PSG, el principal candidat a fer-se amb els seus serveis, li ofereix 12 milions. Al diari Marca, el gran protagonista, i als diaris de Madrid, el gran protagonista és Eden Hazard, el flamant nou fitxatge del Real Madrid, que ahir va ser presentat. Qué ganas tenían de verte, multitudinaria presentación de Hazard, que va dir que intentaré ser el mejor jugador del mundo en el Madrid. I el diari AS parla de fiebre Hazard. El belga se presentó en el Bernabéu ante 50.000 aficionados y queremos a Mbappé, gritó la grada a Florentino. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 14 de juny. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem del projecte i la ruta Territori Jujol.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu. A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
He llegado de Ecuador recientemente y me he apuntado a clases de catalán. Necesitaría libros sencillos de lectura fácil para ir practicando el idioma y así dominarlo mucho mejor.
A la biblioteca hi trobaràs una secció d'idiomes on podràs disposar de llibres de lectura fàcil en català adaptats per a persones que comencen.
L'horari d'estiu de la biblioteca és tots els matins de dilluns a divendres de les 10 a les 2 i els dimecres a la tarda de 4 a 8.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi, divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella. Una vuelta, un giro, un tócame que no te miran.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia, tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
L'església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí és un dels 16 espais que conformen el projecte Territori Jujol, una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i que promou una ruta turística pels 16 espais més emblemàtics de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol repartits arreu del Camp de Tarragona. Roger Miralles, professor de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, és un dels impulsors d'aquest projecte. El tenim en línia telefònica. Roger Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, Roger. Dèiem que aquesta setmana es presentava aquest projecte, Territori Jujol, com dèiem, una iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de la Diputació i que planteja aquesta mena de ruta turística per aquests 16 espais més emblemàtics de l'arquitecte tarragoní arreu del Camp de Tarragona. Explica'ns d'entrada, Roger, com sorgeix ja aquest projecte de fer aquesta ruta, aquest territori sí. Jujol.
Jo crec que va ser bastant senzill. O sigui, portava un temps preocupat per com estava, en quin estat estava en algunes de les obres, de Constantí, entre altres, de Jujol, i aleshores la preocupació aquesta, bueno, l'havíem de canalitzar d'alguna manera, i vam trobar que la manera per intentar protegir les coses és donar-les a conèixer, difondre-les. Aleshores, una ruta era una bona manera perquè la gent comencés a conèixer l'arquitectura de Jujol. Aleshores, a partir d'aquí, vam muntar un concurs per la senyalística, que va guanyar Guillem Colomer, que és un arquitecte català afincat des de fa una dècada a Holanda i que té despatx allà, però això vol dir que el que és la senyalística és un holandès català, i la veritat és que en el concurs mateix ella deia que havia d'anar acompanyat la senyalística d'alguna cosa més que pogués explicar la magnitud de les obres. I aleshores, per això vam crear la pàgina web aquesta que es diu territorijujol.com, que si la visiten ja veuran que està molt i molt bé, on allà més o menys s'explica cada obra, què és, es veuen algunes imatges per abans d'anar-hi, preparar-te, o per quan hi estàs, acabar d'aprofundir una mica. Aleshores, aquesta plataforma, que ja no és una ruta turística, sinó que acaba sent una mica més, és això que en diem Territori Jujol.
Mm-hmm. Parlaves una mica d'un concepte que és aquest tema de protegir, no? El que mm-hmm. és aquesta obra de l'arquitecte Jujol. En aquest cas, una de les coses en les que heu incidit bastant al llarg d'aquests dies de presentació del projecte és sobretot en el fet de que, d'una banda, dèieu textualment que no s'ha sabut explicar prou bé l'obra de Jujol i, per l'altra banda, també el desconeixement que hi ha d'aquesta obra a la demarcació de Tarragona en comparació, per exemple, amb el que és el reconeixement de l'obra de Jujol a Barcelona.
Sí, això és una cosa amb la que hem de conviure, no? Qualsevol cosa a Barcelona sembla que sigui més important que qualsevol cosa fora de Barcelona. Ja no Tarragona, sinó fora de Barcelona. Però jo crec que realment Jujol, tarragoní de naixement, és una persona que, quan estava donant classes, ella els deia als seus alumnes que los de Tarragona tenien un avantatge perquè percibien millor la bellesa natural que los de Barcelona. Per tant, ell tenia un profund, i això és molt important, tenia un profund arrelament a Tarragona i sobretot al Camp de Tarragona. O sigui, no Tarragona ciutat, sinó tant al Camp de Tarragona. Aleshores, entendre que aquestes obres són importants per Jujol vol dir que són importants. O sigui, si aquestes obres són importants i per Jujol eren importants, vol dir que allà és on hi va abocar tot. Llavors, poder fer l'obra barrejant el trajecte entre obra i obra i l'obra en si fa que entenguem el paisatge i l'obra a la vegada. Això és el que nosaltres volem, perquè només explicar les obres de Jujol ja seria un projecte, però nosaltres intentem explicar les obres de Jujol barrejades amb el paisatge.
De fet, Roger, una de les característiques de l'obra de Jujol a les comarques de Tarragona és aquesta, diríem, indissoluble relació, no?, que té amb el paisatge que el va veure néixer i que d'alguna manera també es recrea clarament en les seves obres.
Sí, això és molt important, perquè percebre les petites coses que Jujol treu del camp, no? Fa que entenguem com ell en tenia el camp. I, per tant, a la primera obra, a la segona obra, encara estarem mirant el camp amb els nostres ulls, però després de 4 o 5 obres començarem a veure el camp i apreciar les coses que apreciarà Jujol. M'explico, per exemple, si algun dels oients va a Vista Vella i veu com està pintat el blat, i veu com està pintat el raïm, els moixons, tot plegat, quan surt a fora, el primer que veurà, voldrà veure el raïm, voldrà veure els moixons, voldrà veure el blat. Bueno, doncs això fa que ens dirigeixi la mirada, val? I jo crec que una de les coses importants en Jujol és aquesta apreciació que fa de la natura, que després és el que fa que en la seva representació sigui extraordinari.
Parlem de 16 espais, parlem de 16 obres d'aquesta arquitectura de Jujol que inclou la ruta, tot i que, segons s'heu pogut catalogar, Jujol hauria intervingut, dèieu, com a mínim amb més d'una seixantena d'obres al Camp de Tarragona. Com ha anat aquest procés de selecció, Roger?
No, aquest procés de selecció s'ha de dir que nosaltres no l'hem fet pròpiament, perquè l'historiador que porta anys treballant sobre això és el fill de Jujol, que també es diu Josep Maria. Sí. Li diem, tothom li diu Josep Maria Jujol Júnior, i ell, que té l'arxiu a casa seva, ha anat mirant i ha catalogat fins a 63 obres que va projectar. Algunes no estan fetes, algunes han desaparegut, i aquestes obres es va projectar aquí al Camp de Tarragona. El que nosaltres sí que volem posar en relleu és que això és el principi i que hi poden haver-hi unes quantes obres més que anem desvetllant. També de veure, com van l'obertura de les obres que hem anat seleccionant, perquè hi ha algunes que són visitades amb molta facilitat. Constantí, sabem que tenim una dificultat.
Sí, ara hi entrarem, ara hi entrarem.
Però vull dir que la idea una mica és que si això funciona, podem anar afegint i afegint i afegint.
Bé, ara ho apuntaves, Roger, evidentment s'ha inclosa aquesta església parroquial de Sant Feliu Màrtir a Constantí. Ja sabem que doncs, dintre de l'interior del temple hi ha una sèrie d'obres com les reixes de les capelles, els bancs del baptisteri, etc., que són obra de Jujol, i una mica doncs, el fet de que s'hagi inclosa aquesta església quan a dia d'avui no és visitable, estigui tancada i fins i tot doncs, hi hagi aquesta certa preocupació per quin és l'estat en el que es troben aquestes obres de Jujol que hi ha a l'interior. No sé si vosaltres, a l'hora d'establir aquesta ruta i d'incloure l'església de Constantí, teniu alguna informació al respecte.
No, nosaltres no tenim informació al respecte. Tampoc l'hem buscada, Però, en canvi, sí que sabem que Constantí és molt important, perquè és una obra que fa durant molts anys, Jujol, és una obra en la que ell està implicat personalment i, com en gairebé totes, però aquesta obra és molt reeixida per l'escultura, sobretot l'escultura de l'anyell, però també l'escultura, podem dir-ne així, dels bancs, no? I el que a nosaltres ens semblava és que una de les obres no estava malament visibilitzar aquest problema de conservació que té l'obra de Jujol, no? Segurament vam triar Constantí perquè creiem que és la que més ràpidament es pot solucionar. Nosaltres pensem que no pot ser que l'església de Constantí sigui tancada i que, mica en mica, si som capaços de donar visibilitat a aquest tema, les autoritats competents faran tots els possibles perquè això no sigui així. Hi ha un altre tema, hi ha un altre cas que és flagrant també, que passa que aquest està molt més deteriorat i creiem que la solució és molt més difícil, que és el cambril del Carme de l'església dels Carmelites de Tarragona, que pràcticament està desaparegut. O sigui, hi ha una xarxa que el tapa perquè hi convivien els coloms, vaja, era pràcticament una gàbia de coloms, i està molt, molt deteriorat. Llavors, per nosaltres, la importància arquitectònica de Constantí és molt alta i, per tant, pensàvem que calia que hi fos. Vam estar dubtant, perquè vam pensar, posem-les totes que siguin visitables, però nosaltres creiem que Constantí havia de ser sí o sí.
Per tant, a dia d'avui, la gent que es plantegi fer aquest circuit, que evidentment doncs, ara explicarem una mica la manera com s'estructura aquesta ruta, perquè doncs, la gent podrà segellar amb una mena de quartilla, no?, cada vegada que visiti un dels edificis, es trobarà, per exemple, amb aquesta problemàtica, perquè en el cas, per exemple, de Constantí no es podrà visitar encara l'església.
El que passa és que jo ja entenc que la gent ho vol tot i ho vol ja. Però nosaltres la ruta aquesta també l'expliquem com una cosa que no ha de ser immediata i que no cal que sigui demà. O sigui, si pot ser demà, millor. Però com que pensem que aquesta ruta té recorregut per com a mínim una dècada, no podem entendre que d'aquí una dècada l'església de Constantí continuï igual i per això l'hem inclosa. Val? Però nosaltres, en sèrio, creiem que això se solucionarà perquè no pot ser que no es solucioni. Potser el nou arcabisbat, esperem que el nou arcabisbat tingui molta sensibilitat en aquest tema. No dic que no n'hagi tingut, dic que senzillament no hi ha posat fil a l'agulla i que ara potser és el moment de posar-hi fil a l'agulla.
Esperem que això doncs, es pugui desencallar aviat, perquè és un tema que s'arrossega ja des de fa força temps i que encara doncs, no veiem una solució clara damunt de la taula.
Tampoc.
Sí, és complicat, i en tothom que parles doncs, encara et genera més interrogants, fins i tot. El tema, Roger, de la ruta que comentàvem, també heu explicat que és una ruta inicialment senzilla de fer, tot i que doncs, probablement s'hauria de completar en un parell de dies. Es fa en cotxe i tu deies que requereix una certa implicació, no? Que s'ha de ser d'alguna manera actiu, no? Fins i tot a l'hora d'establir quin és el moment adequat per visitar cada espai.
Hi ha vegades, no?, que les coses ens les donen fetes d'entrada. No ens representen cap esforç, les fem i ens donen una certa satisfacció. La satisfacció també se'n va relativament ràpid. Si nosaltres hem de trucar, preparar les coses, reclamen de més implicació per part nostra, reclamen desitjar més la recompensa final, que és fer la visita, i per tant creiem que perdurarà més el record en el temps. Això és una manera de dir que tots els edificis, o gairebé tots els edificis, són privats i que per tant o són d'ajuntaments, però que no estan oberts al públic com si fossin un museu, que s'hi pot anar cada dia. Per tant, s'ha de trucar prèviament a gairebé tots. Hi ha alguns que es poden veure des de l'exterior i que, per tant, no cal que truquin. Però molts d'ells són esglésies, algunes esglésies municipal, altres esglésies són de l'arcabisbat, altres edificis són privats, i senzillament cal trucar, demanar cita i fer-ho. I jo crec que això fa que, abans de fer les coses, hagis de fer una pausa. No es pugui ser immediat. I crec que la pausa aquesta és bona. També és veritat que ens hi hem trobat, o sigui, no és una cosa que hem buscat. El que passa és que ja que ens hi hem trobat, crec que té un punt positiu. Reclama, per part de qui vol començar a fer la ruta, aquest punt d'implicació.
I per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que vulgui saber com està senyalitzada la ruta, hem d'explicar també que aquests 16 espais estan senyalitzats amb una rajola, amb una rajola que inclou precisament doncs, un dibuix i un esbós del mateix Jujol que representa el dibuix d'un ànec, que em sembla que parlem d'un original del 1908.
Sí, és una rajola que en una exposició que es va fer als anys 90 a Barcelona es va dir que era per una casa que es diu Escofet, però no en tenim cap prova. Per tant, no podem dir radicalment que fos per Escofet. Escofet tampoc en té cap dibuix de Jujol per demostrar-ho, per tant, no sabem per quina casa va ser, però va ser fet aquest dibuix. I aleshores, en l'ocasió de l'exposició dels 90, es va fer una reproducció i no es va tenir massa en compte el dibuix de Jujol i es va fer una mica a grosso modo. Però no era una rajola quadrada, sinó que era una rajola hexagonal. Hem descobert a través dels esbossos que guarda Josep Maria Jujol Júnior al seu arxiu. I aquest treball sobre la rajola, que l'ha fet el Guillem Colomer, ha descobert que una part que li deien la meva, que era una mena de cap que tenia aquesta forma central, no era una ameba, sinó que era un cap d'un ànec. Cosa que explica una mica com es mira l'obra de Jol, sempre una mica de passada, ràpid, etc etc. Nosaltres el que volem és que la gent s'ho miri bé i que hi estigui una estona i que s'impliqui. Val? I per això ho expliquem a través de la rajola. Llavors, aquesta rajola, normalment, pensem que era amb paviment hidràulic i, per tant, devia ser de 20 per 20 o de 15 per 15, val? Que és les mides normalment dels hidràulics que hi ha als terres de les cases. Aleshores, el que va fer el Guillem va ser extendre la rajola a un metre per un metre i partir aquest metre per metre amb una retícula de 4 per 4, o sigui 16 trossos. Aleshores, aquests 16 trossos de la rajola són els que s'han posat un davant de cada una de les obres. Per tant, quan completes tota la ruta, i només quan completes tota la ruta, has vist la rajola aquesta trossejada 16 vegades.
Interessant, eh?
Aleshores, això quan fas la ruta, la quartilla que explicaves abans, que és el díptic que explica una mica la ruta, l'obres per la part de darrere i tens la graella on a cada lloc et posaran un tampó d'una que és el corresponent a la rajola, val? D'aquella obra. Per tant, quan hagis fet les 16 obres, tindràs els tampons dels 16. No donem cap premi, però jo crec que qui sigui capaç de fer-ho, la satisfacció que haurà obtingut a l'hora de fer-ho és un premi més que gran. Jo tinc la impressió que qui ho faci es penjarà els tampons a la paret o a la nevera de casa. No sé.
Molt bé. Doncs això, d'alguna manera, com dèiem, servirà també per donar aquest valor que encara, doncs, a dia d'avui, el fet de que comentàvem, no? Que l'obra de Jujol encara sigui força desconeguda a casa nostra, no? al territori tarragoní, amb aquesta obra tan potent, que ara de moment s'inclou en aquesta primera entrega de Territori Jujol, amb aquests 16 espais, i que, com ens explicava el Roger, la idea és anar-ho ampliant en els propers anys posteriorment.
Sí, sí.
Roger, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, jo només voldria animar la gent a que la fes per dues coses. Una, perquè crec que els valdrà la pena personalment, i l'altra, perquè crec que el fet de visibilitzar l'obra de Jujol a través de visites farà que s'apreciï més. I penso que és necessari que s'apreciï més una figura com la de Jujol, que segurament, per no ser de Barcelona o per no haver fet el gruix de la seva obra a Barcelona, no és tan conegut com altres de la seva generació, que segurament no eren tan talentosos com ell.
Doncs això, convidem a tothom que ens escolti a intentar fer aquesta ruta Territori Jujol amb aquest objectiu, difondre i també, d'alguna manera, preservar aquest patrimoni que en bona part encara és desconegut per al públic, i amb aquest circuit batejat com a Territori Jujol, que ja podeu consultar aquesta pàgina web, territorijujol.com, on trobareu tota la informació dels espais que s'hi han inclòs.
I que si els agrada i volen ajudar-nos a construir aquesta plataforma, tenim les xarxes socials per poder interactuar. Tenim un Instagram bastant potent, ara comencem amb Twitter, però bàsicament jo crec que el canal bo és l'Instagram, que ens facin arribar les seves fotografies a través @territorijujol.com.
Molt bé, doncs el Roger Miralles, professor de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, que és un dels impulsors d'aquest projecte Territori Jujol i que avui ens ha explicat una mica en què consisteix i quin és l'objectiu d'aquest nou projecte. Roger Miralles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Vinga, tu, adéu.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la biblioteca. La setmana passada, exactament el dimecres 5 de juny, es va inaugurar a la biblioteca una exposició que tindrem fins al 28 de juny per a reconèixer la trajectòria d'Amparo Poch, el compromís d'una dona lliure. Metgessa, periodista i anarcofeminista, va dedicar la seva vida a millorar la salut i els drets humans de les dones treballadores i els infants, i durant la Segona República va arribar a ser directora d'Assistència Social del Ministeri de Sanitat, encapçalat per Frederica Montsell. Per això avui us farem unes recomanacions al voltant de dones compromeses, de la política anarcosindicalista i feminista, de l'important paper de la dona en diferents àmbits i dels obrers i de la seva relació laboral amb l'indústria catalana a principis del segle XX, entre altres títols. Som-hi! Comencem amb dos llibres de Ferran Aïssa. El primer és La cultura anarquista a Catalunya. La cultura anarquista a Catalunya s'endinsa en el moment més important de l'anarquisme i ho fa analitzant la construcció de la cultura llibertària en el si del proletariat català i seguint la vida social i quotidiana dels obrers i el seu entusiasme revolucionari. A l'estudi queda palesa la lluita per la cultura d'una generació d'homes i de dones que volien viure l'utopia dia a dia sense esperar el mannà de la revolució. El llibre recull l'esperit de la Barcelona que tant va influir en el proletariat ibèric del primer terç del segle XX. El segon llibre de Ferran Aïssa és CNT, la força obrera de Catalunya, 1910-1939. La tardor de 1910 es va fundar a Barcelona la Confederació Nacional del Treball, la CNT. Es va convertir ben aviat en la gran organització sindical del proletariat ibèric i sobretot dels obrers de la indústria catalana. La força obrera de la CNT a Catalunya i en altres indrets de la península ibèrica es basava en la defensa dels militants, dels sindicats, a través de la solidaritat de classe per aconseguir l'emancipació humana. Portem un món nou al cor, deia Durruti, i sintetitzava així unes idees, les àcrates, que mai no han deixat d'estar presents en la nostra societat. És la història de la Confederació a través de la lluita sindical, les vagues obreres, el pistolerisme, la repressió governamental, la insurrecció i la revolució. El següent és Libertarios y Sindicalistas, de Javier Paniagua. L'anarquisme és una corrent de pensament iniciada a principis del segle XIX, que es va transformar en el moviment polític a partir de la Primera Internacional. Els anarquistes o llibertaris van propugnar l'eliminació de qualsevol autoritat i van lluitar contra totes les formes d'estat. Van tenir especial arrelament a Espanya, on van contribuir a la formació dels sindicats que s'estructurarien a la CNT. Llegint aquest llibre podrem ampliar els coneixements sobre el sindicalisme, l'anarquisme i altres moviments sociopolítics que van tenir un paper important en aquella època. La mujer olvidada, Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino, de Isaías Lafuente. Un llibre sobre el debat que hi va haver a Espanya fa 75 anys sobre el dret a vot de la dona. Ja fa 75 anys que la dona va aconseguir el dret a votar. Va ser exactament l'1 d'octubre quan va ser aprovat pel Congrés dels Diputats el sufragi universal. Una peça fonamental en aquest procés va ser Clara Campoamor. Escrit de manera novel·lada, en primera persona, Isaías Lafuente en relata la història d'aquesta extraordinària dona, diputada de les Corts i defensora de la igualtat de drets entre els dos gèneres. Frederica Montseny, La indomable, 1905-1994, Susana Tavera. Treball que analitza la figura i trajectòria de Frederica Montseny. La primera ministra de la història d'Espanya es definia a si mateixa com a una dona de voluntat de roca que no es força i de caràcter de ferro que no es trenca. En els seus escrits vinculats als corrents feministes, ella no es descriu com a tal, però el seu pensament en novel·les com La indomable mostra el seu vincle amb aquest moviment, i en els seus escrits polítics fent incidència en la seva gran tasca com a ministra de Sanitat i de l'Assistència Social. L'autora realitza així mateix un recorregut per la seva trajectòria vital, reflectit en una petita biografia que arriba fins a l'etapa de l'exili, en què s'atura especialment. Tot això emmarcat en el context de la Segona República i les dones que van tenir una activa participació. Montseny deia, entre los muchos equívocos a desvanecer hay el del sexo. Nosotros jamás hemos sido feministas porque consideramos que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre y que como el hombre posee las mismas parecidas cualidades y los mismos semejantes efectos. Entonces, feminismo jamás, humanismo siempre. Treballadores, un segle de treball femení a Catalunya, 1900-2000, Maria Naix. Durant el segle XX, les dones van exercir un rol absolutament indispensable en el mercat del treball i alhora es van encarregar de les tasques domèstiques que van permetre la reproducció i l'avenç de la societat. La seva experiència laboral s'ha caracteritzat per la doble presència en el treball domèstic, familiar i en l'ocupació remunerada. El treball de les dones ha resultat puntal en el desenvolupament econòmic i industrial, però amb prou feines ha deixat la seva marca en el nostre imaginari col·lectiu. Malgrat la llarga història, ha continuat invisible fins fa poc i no hi ha hagut un reconeixement adequat del seu protagonisme en el món laboral. Entre el roig i el negre, una crònica de la Barcelona anarquista, de Miquel Mir Serra. A partir de la importantíssima i reveladora descoberta d'uns diaris que relaten les trifulgues d'un pistoler anarquista durant la Segona Guerra, durant la Guerra Civil, perdó, i el seu posterior exili a Londres, Miquel Mir treu a la llum un dels punts més foscos de la nostra història recent. Les atrocitats comeses per alguns militants de la FAE fins l'any 39. Afiliat a la CNT i ferm partidari de la lluita armada, en Josep entra a formar part com a conductor i encarregat d'armament dels grups d'acció directa de la FAI. I quan esclata la guerra, participa en la crema i saqueig d'esglésies i patrimoni civil. A partir de les anècdotes i reflexions transcrites al seu diari i dels records viscuts i punyents d'en Maurici, aleshores un noiet de 14 anys que va viure de primera mà tot el que relat en els diaris, entra el roig i el negre en una cruíssima i reveladora crònica de la Barcelona en els temps de la Guerra Civil. Rojas, les mujeres republicanes en la Guerra Civil. En aquest últim llibre que us recomanem, Maria Naix fa un estudi del paper i les experiències de les dones republicanes en la Guerra Civil Espanyola i analitza la seva valuosa aportació a la rereguarda així com en els èxits heroics de les dirigents polítiques i de les dones que van lluitar al front. Per a molts d'elles, participar activament en aquesta lluita va ser una experiència alliberadora després d'haver-se vist aïllades de la vida pública i política. A mesura que anaven guanyant confiança en les seves pròpies aptituds, aquestes dones van començar a qüestionar el seu paper tradicional a la societat i les limitacions que els havien imposat en raó del seu sexe. En esclatar la guerra, la vida de les dones es va transformar profundament. Enmig de dures condicions van poder organitzar-se a gran escala per lluitar contra el feixisme i així van poder acabar amb les armes, van haver d'organitzar-se per construir barricades, van treballar en fàbriques de municions, en el transport públic i en les granges, van llançar diaris i publicacions antifeixistes, van organitzar tasques d'assistència social i van realitzar tot tipus de treballs per contribuir a l'esforç bèl·lic. I ja per acabar, us informem que a la biblioteca ja fem l'horari d'estiu. Obrem tots els dies de dilluns a divendres pel matí de 10 a 2 i a la tarda els dimecres de 4 a 8. També us recordem que la setmana que ve, el dimecres 19 de juny a les 19, aprofitant l'exposició itinerant d'Amparo Poch i Gascón a la biblioteca, tindrem la xerrada de Tu Youyou, la dona que va lluitar científicament contra la malària i que per aquest descobriment va rebre el Premi Nobel de Medicina l'any 2015 a càrrec de Núria Ruiz. I us avancem, tot i que falta un parell de setmanes, que el dia 26 de juny a les 18:30 l'il·lustrador constantinenc Oriol Sanz farà un taller pràctic i d'introducció al dibuix del còmic. Les places són limitades i si us voleu apuntar haureu de venir a la biblioteca o trucar-nos. És molt recomanable. Us deixem amb Tracy Chapman, Talking About Revolution. Bon cap de setmana a tothom i ens trobem a la biblioteca. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around. Don't
get this, yeah. Who are people gonna raise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution. Ooh, I've been standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Continguts en xarxa.
La cartellera d'aquesta setmana ve farcida d'estrenes. Entre les més destacades es troba Tolkien, la biografia del reconegut escriptor de fantasia. També hi ha lloc per a l'animació amb The Breadwinner, una història protagonitzada per una nena afganesa obligada a treballar per mantenir la seva família. I acabarem amb un esperat retorn, el dels Homes de Negre, amb Men in Black International.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Cómo? ¿Has inventado una lengua entera?
Sí. He ideado historias, leyendas.
J.R.R. Tolkien és l'autor, entre d'altres, del Senyor dels Anells i El Hobbit. Tolkien explora els anys de formació de lingüista i professor universitari a la recerca de l'amistat, l'amor i la inspiració artística entre el grup d'estudiants del qual va formar part. L'esclat de la Primera Guerra Mundial va posar en perill el seu món i tot plegat va inspirar l'escriptor a escriure les seves famoses novel·les de la Terra Mitjana.
En cuanto al modo en que maneja el ritmo del lenguaje, he de decirle, señor Tolkien, que nunca había visto nada igual.
She should cover herself properly.
Maybe you should stop looking at her.
I could have you killed.
Una nena afganesa, Parvana, protagonitza el film d'animació The Breadwinner. Té 11 anys i viu al Kabul dominat pels talibans. Quan detenen el seu pare, la seva família es queda sense mitjans de subsistència. Com que les dones tenen prohibit guanyar diners, es disfressa de noi per poder treballar.
Quiero conocer la verdad del universo.
Vístete. Bienvenido a los hombres de negro.
¿Los hombres de negro?
No. No empieces. Estoy en ello.
Set anys després de l'última pel·lícula, torna a la franquícia dels Homes de Negre. A Men in Black International, els superagents s'han estès pel món sencer, però també ho ha fet l'escòria de l'univers. Per mantenir la pau, l'agent H i la nova agent M formaran una estranya parella. S'hauran d'enfrontar una nova amenaça alienígena que pot prendre qualsevol forma, fins i tot la dels mateixos Homes de Negre. Hauran d'unir forces per salvar l'agència i el món sencer.
Nosotros somos los Hombres de Negro.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest cap de setmana. Ens quedem a Constantí. Avui divendres 14 de juny a les 8 del vespre hi ha el lliurament d'orles als alumnes de quart i segon de batxillerat de l'Institut de Constantí. Un lliurament que es farà al pavelló poliesportiu municipal, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. D'altra banda, per aquest cap de setmana, en concret per demà dissabte, també tenim trobada de violins a Constantí, en una trobada en la qual hi participaran els alumnes d'entre 7 i 17 anys de les aules de violí de les escoles de música d'Alcover i Constantí. El concert de Cloenda serà a 1:15 del migdia, però començarà aquesta trobada a 9:15 del matí i tindrà lloc al Sindicat Agrícola. Trobada, doncs, a Constantí de violins, al Sindicat Agrícola, de dissabte 15 de juny a partir de 9:15 del matí. D'altra banda, si anem a Tarragona, hem de destacar que aquest cap de setmana tenim la Fira del Vi a la plaça Corsini de Tarragona, la Fira del Vi de la denominació d'origen Tarragona, que arriba ja a la seva 21a edició i que comptarà en total amb una vintena d'estants de cellers de la DO Tarragona procedents de les seves quatre comarques, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre, i també diversos estants de restauració i música amb la presència de diversos DJs de les nostres comarques. Una Fira del Vi, doncs, que arriba ja a la seva 21a edició i que està organitzada per la denominació d'origen Tarragona. D'altra banda, si seguim a Tarragona, destaquem que la llibreria La Capona avui a les 7 de la tarda hi ha recital poètic de Mireia Calafell i Pol Guasch. I al Far de la Banya, avui a les 10 de la nit, és nit literària, amb les lectures al Far de la Banya, amb la Mar com a fil conductor i la música de Guillem Vallvé. Pel que fa a Reus, destaquem els jardins de la Casa Rull, avui a les 6 de la tarda, la presentació del programa de Festa Major. El xiquet i la xiqueta presenten el programa de la Festa Major 2019 i el repartiran en cotxes antics, tot fent el tomb de Ravals. El passeig comercial al Pallol, avui a 6:45 de la tarda, canta amb el cor. La coral del Consorci per la Normalització Lingüística Canta amb el Cor farà un concert gratuït, un concert que podem escoltar avui, aquesta tarda, a partir de 6:45, al passeig comercial al Pallol de Reus. I avui al Centre Cívic Ponent de Reus, a les 7 de la tarda, tenim taller de ball folk amb Joan Codina per aprendre a ballar el xotis i el vals per tots els nivells. D'altra banda, al Centre de Lectura Reusenc, avui a les 7 de la tarda, es projecta el documental El silencio de los otros, que revela una lluita silenciada de les víctimes del llarg règim del general Franco, que continuen buscant justícia fins als nostres dies. A 7:45 de la tarda, a la Casa Rull de Reus, xerra de col·loqui sota el títol L'hoquei a Reus, de l'època daurada a un futur incert. Amb la participació de Joan Sabatec, jugador i expresident del Reus Deportiu, Baldomer Oliver, exjugador del Reus Ploms i del Reus Deportiu, Roger Molina, de Hoquei Portés, director esportiu de l'hoquei de Valls, i també amb la presència del periodista esportiu Marc Liviano. També a la Casa Rull, avui a les 10 de la nit, hi ha l'espectacle de dansa coreografiat per Magda Borrull amb el títol La força del vent, sobre la novel·la homònima de Marta Magrinyà. És una actuació amb motiu de l'any Roseta Mauri. Si seguim a Mont-roig del Camp, destaquem que avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Miramar de Miami Platja hi ha l'activitat Gos i Gatades, una activitat dins del Club de Lectura Infantil. I pel que fa referència al cap de setmana, hem de destacar Torredembarra, que demà dissabte 15 de juny hi ha portes obertes als horts de Caldània, portes obertes a aquests horts ecològics de Caldània, que viuen una jornada de portes obertes on es duran a terme diversos tallers, com el de petits trucs i consells per al nostre hort, entre altres. Per finalitzar la jornada es farà una visita als horts i cal dir que hi haurà un petit refrigeri. D'altra banda, aquest dissabte 15 de juny, a la plaça del Rei de Tarragona, tenim la mostra de cervesa artesana de Tarragona, emmarcada en la Fira Aproximat. Aquesta mostra de cervesa artesana arriba, on els assistents podran tastar l'oferta de les clandestines i de la quesa. Una mostra que tindrà lloc d'11 del matí i fins a les 10 de la nit. I pel que fa a les recomanacions musicals, destaquem la música de Damià Olivella, perquè el tenim en concert avui al Teatret del Serralló a les 9 del vespre. Damià Olivella, una de les veus de referència a Catalunya, que ens visita per presentar-nos algunes de les cançons que formaran part d'Ànima Blues, volum 2, una guitarra i una veu privilegiada i plena d'ànima blues, amb un directe poderós i sorprenent que no ens podem perdre i que avancem, en fem un tastet amb aquesta cançó d'Espartà.
Qui tens al teu costat? Tant de temps per desaprendre. El que ens heu ensenyat. Hem après a oblidar. Tornarem a recordar el que sentim, el que hem trobat, tot el que encara volem dir, el que sabem, el que hem tossat, tot el que podem decidir, el que hem somiat, el que hem lluitat. Perquè creiem, perquè volem, és el moment ara i aquí. Creure perdre. És a les meves mans. Cada cop que ho vull entendre. Em perdo un altre cop.
Cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel...
I de la música del Damià Olivella seguim amb la música dels Catarres, amb aquesta cançó una cançó que parla de tu, els tenim en concert demà dissabte 15 de juny a partir de 2:15 de la nit a la plaça de la Llibertat de Reus dins la programació del FAR, el Festival de les Arts de Reus, coincidint amb la Festa Major de Sant Pere, concert amb els Catarres i també tenim el concert amb Buhos demà dissabte 15 de juny. Dues propostes festives que ompliran de música la plaça de la Llibertat. Escoltem aquesta cançó dels Catarres, grup únic, irrepetible i icònic.
Sona una cançó que ara em parla de tu, del primer missatge d'aquell 23 de juny. Bevíem i parlàvem a sota el portal.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornarem dilluns. Serà com sempre a partir de les 12 del migdia. Fins llavors. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Tot el pes dels nostres cors, del primer petó, el primer final. Aprenem del que ens fa mal per ser millor. Aprenem del que ens fa mal.